Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Coses diferents perquè atraguin a nou públic.
Esclar. Abans que marxis, sí? Anem a veure les tres enquestes que avui hem llançat en una hora.
Jo sóc de Panda, eh? Sóc de Panda.
Per quina vols començar?
Home, per la primera, però progressiu.
La primera que hem penjat. La primera que hem penjat era: esteu amb Piqué, Shakira o Dembélé? En aquesta guanya, Dembélé per un 57,6% i a continuació queda Piqué amb un 25%.
Mira, ara que veig el magistrat Llarena,
sí?
Si m'arriba a venir el cap Llarena, hagués posat de tercera opció a Llarena, que recordem, em recorda sempre aquell sergent de la policia, de l'OCA Acadèmia de Policia, que acaba...
A dins del...
Del cul d'un cavall.
Sí, senyor. Directament. Per tant, primera enquesta. Piqué, Shakira, Dembélé,
cap,
guanya Dembélé.
Que només acaba el cap.
No es veu. Es veu qui va directe.
Sí.
Jo com veig el Llarena, veig aquell home.
Home, però no entra tot, entra el cavall.
No sé, Llarena, fins on entra. Home,
només qui entri el cap ja deu
dir-ho. Sí, no, sí, no vull desmereixer ni el cavall ni el policia.
Segona enquesta. Hem penjat Twingo, Panda o Dembélé?
Ah, atenció.
Aquí Twingo, Panga... Panga.
Panda o Dembélé.
I ha guanyat?
Torna a guanyar Dembélé.
Dembélé, bravo.
Per un 54,5% dels vots.
Ho està patant Dembélé.
Escolta, entre Twingo i Panda, guanya Panda, eh? Panda.
Escolta, és que és boníssim.
És que el Panda era...
Teníem una casa.
Un tros de cotxe. És el Panda, és el Panda. I ens queda l'última.
És Teso,
Pajares o Dembélé.
Teso o Dembélé. Guanya Dembélé per un 77,7% dels vots. I entre Pajares i Esteso, Pajares. Escolta'm, això està frec a frec.
Ai.
Esteso, 11,7%, i Pajares, 10,5%.
Mai s'havia aplaudit tant a Dembélé, ni s'aplaudirà a Dembélé.
Bueno, ha guanyat Dembélé 3 enquestes.
Dembélé, deixeu-me dir que de moment està salvant els mobles de l'equip, perquè
aquest
si no,
és el problema.
Si no,
aquest
ja
és el problema.
L'equip...
Bueno, qui va fer el gol?
El Dembélé. I el darrer, i l'anterior partit, qui el va fer?
Dembélé.
Per tant, sort de Dembélé. No anava a dir que... No sé què anava a dir.
Vale, perfecte.
Pues calla.
Vinga.
Sí, exacte. Doncs millor
calla,
que calli.
Va, calla i circula.
Vinga, pues callo i circulo.
Circula. Avança.
RAC 1. Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Doncs 4 de la tarda, 4 minuts, hora que picua, i hora per saludar Míriam Díaz. Míriam, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Entusiasmada. Si t'haguéssim fet de fer l'enquesta, que és la primera que hem fet, Piqué, Shakira o Dembélé,
què hauries escollit?
Cap dels tres. Home, però vosaltres has de votar.
Hauria de votar.
Tigres o l'Oriente?
No, Tigres
Dembélé,
no estava.
Dembélé,
veus? És que ho ha patat, Dembélé, ho ha patat.
Sí, sí.
Anem amb l'enigma herbós avui, senyor Virgili,
dedicat
a vostè, de la Bíblia.
Sí, perquè recordàvem, avui us dèiem que la Bíblia s'esmenten 9 elements químics, i llavors us en dèiem 4 i un no era, ens havíeu de dir quin d'aquests no hi apareix. Dèiem l'estany, l'opció A.
Aquest sí.
B, l'antimoni.
El dimoni també surt.
C, el cadmi.
Jo aquest no el conec.
I D, el plom.
El plom surt.
Per tant, vostè votaria que el que no surt és el cadmi.
Aquest,
C.
Sí.
Doncs, avui, sent de la Bíblia, el senyor Marcelí té raó. La resposta correcta.
Bravo.
El cadmi és el que no surt, la resta sí. A més, els que són metalls surten...
I a la Bíblia ja venien gelats, doncs.
Per què ho
dius? El cadmi...
El cadmi és el que no surt.
A la Bíblia hi ha una cosa que diu no hi ha res de nou sota el sol. Per tant, és molt probable que venguessin gelats.
Ah, va, el cadmi.
Doncs la qüestió és que, per exemple, els metalls surten de les escriptures de manera proporcional al seu valor. El que més surt és l'or, després la plata, les famoses monedes de plata, i efectivament, per exemple, l'antimoni surt a l'Antic Testament, senyor Marcelí, Ezequiel. Ezequiel és, una E i una Z.
Ezequiel.
Pues Ezequiel,
que és el profeta.
Pues el hauria de ser el profeta Ezequiel, que diu, quan hagueren arribat, elles es banyaren, es pintaren els ulls amb antimoni i es van enjuiar.
Fixa't. Qui eren elles?
Molt bé, doncs demà ens fas un enigma una mica més animat. Anem amb els...
suposo
que avui...
Demà sobre xiclets, perquè demà és el dia mundial del xiclet.
Ah, sí?
Sí, 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 demà és el dia que hi ha dies mundials.
Hi ha una llegenda urbana que tu em sabràs aclarir. És, el xiclet es fa amb petroli?
No, amb petroli no.
Hi havia una llegenda que un dels...
El que la goma aquella era... Bueno, sí. Que potser és un producte, mira, demà t'ho diré. Però,
doncs
bueno,
mira, perquè a mi m'havien dit això, que
les aspirines...
Que era un, del, que era un dels... bueno, que és una de les...
Un subproducte.
Un subproducte del petroli.
No.
Bueno, ja m'ho expliques.
Ja, demà ho parlem.
Vos els empassàveu, els xiclets?
No, perquè deien que...
És mentida. Jo me'ls he empassat tota la vida i no m'ha passat mai res.
No? Així ens estàs.
Home, però molt saludable. Molt
saludable. Estàs prima, perquè clar, tot el que menges es va enganxant als teus intestins i queda prima.
No tinc problemes. Va, avui han participat 558 oients i d'aquests 393 l'han encertat.
Molt bé.
Per tant, avui, senyor Marcelí,
sí,
com a gran coneixedor de la Bíblia, que ha endevinat el concurs, un número de l'1 al 393.
Un número bíblic.
No
ho compliqui, vostè. Digui el número que vulgui, va.
El 99.
99, perfecte.
No cal que corris, perquè no ve donar...
Si arriba a dir el 69.
molt bíblic.
Sabia que el senyor Santa Susana no em deixaria sol.
Vinga, que ja tenim guanyador. Avui el guanyador és Albert Ballot. Diu, m'encantat... M'encantint...
Què dius, nena?
Vols les meves ulleres?
És que fa servir un verb una mica estrany, que és m'encantinfla la xocolata. M'encantinfla la xocolata. Felicitats pel programa, Albert Ballot.
Encantinflat.
Encantinflat, està.
4 de la tarda, 8 minuts.
On ets, ara?
Sé on soc i ara mateix els meus conductes sensitius estan al ronyó.
Ai. Què estàs notant?
És com...
Què estàs notant?
No sé. Que no haguéssim d'acabar el programa correcuita.
Notes algun moviment?
Bueno, no, tu saps allò que dius, estàs estupendament i de cop i volta dius...
Ai.
No sé, ja veurem com es desenvolupa la cosa. Demà, xiclet, m'interessa. Explica'ns alguna cosa més dels xiclets, que m'interessa.
Sí, home, doncs demà mirem com es fan els xiclets i l'enigma té relació amb
els xiclets. Mira, demà podíem preguntar als oients de quina marca de xiclets us en recordeu. Perquè, clar, hi havia la Chape, hi havia la Boomer, hi havia aquelles boles que et destrossaven la boca a les parades de bus.
Era un duro, no?
Una pela.
Una pela, era?
Bueno, jo, clar, és que jo en tinc 55,
Bueno, però estic a prop teu.
Home, però tu,
ara recordo un duro. Bueno, però vaja, eren duríssimes,
sí, eren horroroses.
Però m'agradava que tenien sidral, no? Per dintre, una mica de sidraleta.
Sí.
Les mossegaves
sí,
i sortia el sidral.
Mira si tens
doncs
feina.
Mira, demà parlarem sobre xiclets, eh? Veig que la Bíblia us interessa menys que...
Així va el món. A mi m'agrada la Bíblia quan vaig a l'església, que fan el paràgraf, sí. Que no entens absolutament res.
No, primer hi ha les lectures.
No s'entén res.
Primer hi ha les lectures.
I, però aleshores...
Els corintis i tot allò, no?
Us fan seure i llavors el mossèn sí que t'ho explica perquè ho entenguis.
Després hi ha l'Evangeli. Després...
Digué tal i li digó i a l'altre li prengué
li
i l'altre se n'anà.
Digó.
I dius...
No, a veure, res. Primer hi ha les lectures, bueno, és igual, ja, que és sí. L'Antic Testament sí, és i una
llarg,
part del Nou
llarg,
Testament.
Massa llarg.
I no després hi ha els Evangelis que les escoltes i després ve el sermó del capellà.
Que aquí és el plat fort. I també m'agrada molt els voluntaris que surten a llegir, perquè a vegades el micròfon el tenen a Castelldefels, l'església.
Perdona, i els que surten a cantar?
També, molt maco. També.
Que canten,
jo recomano la missa del diumenge
a les 2. De la tele, si ho mai tant.
Extraordinari, perquè hi ha dies que surten a cantar gent magnífica, que entona la primera, que dius, extraordinari. Però hi ha dies que no sé... Que sembla que hagin anat a Avicamp i hagin portat totes les gallines ponedores possibles. I no es pot resistir aquella missa que jo crec que el capellà queda destorotat i tot, perquè no sé, em sembla que s'equivoca d'Evangeli tot quan ell llegeix. Que és una bellíssima persona.
Sí, no, sí, sí, tant.
Demà xiclats.
Arbós, gràcies, demà xiclats. Va, Míriam Díaz, anem a posar-nos una mica serios.
Va.
Perquè bueno, tenim a Pablo Llarena, aquest magistrat de que tothom, en fi, que és, fa una tasca pel que fa a tot el tema del procés de matrícula.
Ho ha fet ole.
Jo no sé com no està de magistrat a la, en aquest cas,
la Creu de Sant Jaume.
A la Unió Europea. Moviments de Pablo Llarena amb els exiliats de l'1 d'octubre per culpa d'aquesta reforma del Codi Penal que avui ha entrat en vigor.
Sí, tu dius que en posem serios, però t'he posat una banda sonora.
Home, és que si parlem de Llarena...
Ideal.
Home, i tant, és que és la cançó. Una lágrima que yo en Llarena, es la arena que yo en lágrima, una lágrima que yo en Llarena, la que quisiera contar. Tú me pediste un preso, allá en la orilla de Alemania, y como no te lo daban, a Merkel, como no te lo daban, tú te pusiste a llorar. Hay una lágrima tuya, una lágrima tuya, Llarena. Hay Llarena que cayó, y una ola atrevida, y una olita atrevida, va, va a salvar la de boca. Una lágrima cayó en Llarena, en Llarena cayó una lágrima cayó en Llarena. Doncs Llarena, que continua plorant, i ara per això doncs, vol canviar les euroordres.
Sí, els nostres amics de Bemba Saoko, que ens porten aquesta banda sonora, ja no persegueix Carles Puigdemont per sedició, perquè, com recordeu, s'ha eliminat del Codi Penal. Per això ha retirat les euroordres...
Diguem-ho clar, perquè Llarena ha fracassat amb l'euroordre de la sedició.
Exacte.
Ara sí, comencem a dir les coses clares. Després d'aquest fracàs, ara Llarena torna amb un altre invent.
Mira, ha retirat les euroordres que tenia contra els independentistes exiliats i de moment no n'ha fet cap altre. Esperarà veure què decideix la justícia europea sobre la immunitat dels tres eurodiputats, de Puigdemont, Comín i Ponsatí, que això ja ha dit Boia que serà cap al febrer-març. El magistrat, per cert, no deixa passar l'ocasió de criticar la reforma del Codi Penal en el seu escrit. I això sí, recorda que manté l'ordre de detenció contra els tres per si tornen a territori espanyol i es reserva aquesta opció de reactivar l'euroordre quan els tribunals europeus doncs, diguin la seva. Manté processat, això sí, Puigdemont per desobediència i malversació. Avisa que la malversació comesa per l'expresident no encaixaria en el calaix inferior del nou Codi Penal i que, per tant, en comptes de 4 anys de presó podria arribar als 12. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, treu ferro aquests moviments de Llarena i obre la porta al retorn del president aquest mateix 2023. Sí. Ha parlat el món a RAC1.
Nosotros creemos que Bélgica nunca va a entregar al president Puigdemont y tampoco ninguno de los demás países europeos. A nosotros la resolución que más nos interesa es la demanda que hicimos en contra del Parlamento Europeo por el suplicatorio. Esa se tendría que resolver, yo calculo finales de febrero, marzo, por ahí.
Bueno, dia històric, eh?
I tant,
dia històric,
i tant.
Jo va dir la Pilar Rabiol al fax el que passarà, eh? Perquè
ah, sí?
Sí,
sí, que ho va dir.
Digue-li.
El fax va dir, estem pendents que el president Puigdemont torni a Catalunya, però en
cosa... Ipso flasto. I perdona que te digui, però ara el president Puigdemont ja tornarà a Catalunya i per fi podrà posar en marxa
ara
el mandat de l'1 d'octubre.
Sí, senyora.
Ja se pot fer l'independència,
sí,
nena, m'entens?
Sí,
ara ja li pot treure la suspensió aquesta a l'independència, que va dir que la suspenia, ja
sí.
La pot de suspendre.
De suspendre.
I te dic una cosa, que se preparin, eh?
Sí.
Que se prepari l'Astèrix i l'Obèlix, eh?
Qui?
El que manda delante i el que manda detrás. Astèrix i Obèlix.
Que no sé qui són.
Sí, sí. El pequeñito i el otro, eh? Que...
No sé, ara
sí, un m'han donat la cara a la Tarradera, bueno, a l'Aragonès i a les Junqueras.
Un és a la manifestació. Escolti, i l'altre no.
Favor,
que se preparin, perquè ara sí que és l'hora, eh? Ja poden recuperar la cançó, poden posar el disco, perquè ara sí que és l'hora.
Ara sí.
Ara és l'hora, catalans, el 9-N guanyem la llibertat. Ara és l'hora, catalans, el 9-N
Si em permet...
Si
tot es fa amb la sincronia d'aquesta cançó,
sí,
i tal com es va veure l'1 d'octubre i tot el que estava preparat, també auguro un gran èxit amb la tornada de Puigdemont i el que vostè diu de posar en marxa
el mandat. Si no fa l'independència, ja en serà un traïdor. Però la farà.
Va, en el cas de Toni Comín i Lluís Puig també queden en la mateixa situació que Puigdemont. En canvi, Clara Ponsatí i Marta Rovira ja només estan acusades de desobediència, i recordem que desobediència no comporta penes de presó. Marta Rovira no vol avançar encara què farà, però si això li permetrà doncs poder tornar de Suïssa de manera imminent.
No he pogut fer cap mena de valoració amb els meus advocats sobre la meva situació. No prendré cap decisió ni precipitada ni imminent, com he vingut fent aquests últims 5 anys a l'exili, que hem anat prenent les decisions que tocaven, quan tocaven, doncs quan hagi pres alguna decisió al respecte, la farem avinent, però avui, insisteixo, no prendré decisions que no puc prendre.
Que bona tarda, això, Jeremy Keller del Toni.
Què tal, el Toni? Bona tarda.
Molt cabrellat.
Des de Waterloo.
Molt cabrellat, jo estic totalment en contra de la imposició de la rebaixa de pena.
Però per què?
Bueno, perquè era una claudicació intolerable davant de la justícia del puto estat espanyol.
Va, home,
no. I el pitjor de tot és que si marxen de l'exili en Puigdemont i tot el resto, me deixaran, bueno, per m'estirar que un palillo. Me deixaran sol a Brussel·les com una puta rata, bueno, i ja me diran que hòstia, fotre. Ja, jo ara me dedico a reparar la wifi de la cara de la República. Cada setmana canvio la contrasenya per fer alguna cosa interessant. Vaig donant paperets amb la contrasenya, nova password. Vaig agafant tots els smartphones i vaig posant la nova contrasenya del seu wifi.
Sí.
Després tenc i configurat la impressora d'en Puigdemont, que és el cartutxo.
Això és el que fas, Valtònic, a Waterloo.
Bueno, no tinc molta altra cosa.
Per exemple?
Bueno, revisar el cortafuegos firewall, desordenador, canviar el fons de pantalla quan arriba la calor fora una platja, quan arriba el fred fora un paisatge nevat.
Fixa't.
Me dedico a la informàtica perquè en el món de la música a Brussel·les ho tenc molt fotut, perquè si canta en català no me compren. I bueno, vaig fer una cançó contra Cercol de Brussel·les i he tingut menys èxit que les pel·lis en 3D. La gent se pot ser agafa per el culot. I, bueno, si pot tenir camp, els hi faré una cançó de protesta que en el Shakira se quedarà en Walt Disney, comparada. La cançó se dirà Puigdemont, puto cabron.
Va, home, no.
Que no juguen en jo perquè té mala llet.
Bueno, els que estan de mala llet són els pacients, els metges i tot el que està passant a la sanitat pública un any més. Tot i que sempre es diu que està passant d'una manera excepcional, podem dir que passa cada any. Preocupació als hospitals per l'allau de pacients a urgències. Hem vist imatges d'alguns centres hospitalaris amb les urgències totalment col·lapsades. Deixeu-me dir que algunes imatges que ara es mostren com excepcionals, segons quines urgències vas, te les pots trobar cada dia.
Uh-huh.
El que passa que, per exemple, els que hi haurien d'anar a prendre nota i a buscar solucions, sí, que són els que manen, entre ells els de la conselleria, doncs no sé, es veu que no s'hi acosten o no s'hi apropen. Fins i tot...
Bona salut.
Fins i tot els que et manen diferents, per exemple, doncs, fins i tot el propi president o l'alcaldessa, doncs hauria de passar per algun d'aquests hospitals i passar-se un dia, per exemple, un dia qualsevol, 24 hores a urgència. I se n'adonaria de la magnitud de com estan les urgències, no ara, sinó cada dia. Des de fa unes setmanes els pacients s'acumulen als passadissos, triguen hores i hores, per no dir dies, a pujar planta, i fins i tot s'han d'utilitzar algunes lliteres d'ambulàncies. Tot això ens ho explica i ens acompanya a l'estudi de RAC1, la Laia Colomer. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem, si et semblen, dades, per exemple, de l'Hospital Taulí de Sabadell.
Exacte, ara, Toni, deies que són imatges que durant els últims hiverns s'han repetit molt, aquestes, no?, de passadissos, amb lliteres, amb butaques plenes de malalts, tant per entrar un box com per pujar planta. Però el que ens estan explicant des dels hospitals és que aquest hivern està sent especialment dur perquè estan notant moltes més visites a urgències degut a diferents factors que altres hiverns, fins i tot que abans de la pandèmia, perquè durant la pandèmia les visites a urgències, com que ens deien, hi ha molts malalts Covid, no anem a les urgències, alliberem-les.
No, si necessari.
Doncs això, durant 2 anys hi havia hagut menys visites. El que estan notant ara és que fins i tot en tenen més que el 2019. I, per exemple, aquest matí parlava amb responsables del Parc Taulí de Sabadell que m'explicaven que els últims 3 mesos de l'any, per tant, de l'octubre al desembre, han notat un 15% més de visites a urgències que el 2019. Per tant, un any similar al que estem tenint ara per patologies respiratòries, perquè la gent més o menys té les mateixes urgències, doncs estan notant que hi va més gent que abans de la pandèmia. I què passa? Això fa que s'acumulin els malalts, que els malalts de planta no marxin, que no hi hagi llits lliures i, per tant, els malalts que van entrar en urgències. El Parc Taulí em deia que unes 400 entrades al dia tenen a urgències a Sabadell, doncs fa que no tinguin llits lliures a planta per pujar els d'urgències.
Sí, clar, perquè 400 altes al dia suposo que no les donen.
Exacte, però sí que tenen 400 entrades a urgències. I, de fet, parlava amb un metge internista del Parc Taulí i delegat de Metges de Catalunya, l'Àlex Maier, que m'explicava doncs, que hi ha pacients, com dèiem, que poden trigar fins i tot dies a pujar planta.
I això fa que el col·lapse a l'urgència per la manca de llits d'hospitalització doncs sigui bastant especial i bastant forta en aquest any. Estem parlant de situacions doncs, que hi ha pacients que poden passar 4, 5, 6 dies esperant a urgències un llit.
I és una situació que no només denuncien els treballadors, sinó que la directora assistencial de l'hospital, la doctora Rocío Cebrián, també em reconeixia aquest matí doncs, que això està passant i que, evidentment, no estan més dies del que els agradaria doncs, que un pacient hagués d'estar a urgències per poder pujar planta.
És freqüent que ens passi, perquè ja dic que la pressió que estem tenint és molt alta i la tipologia de pacient que està venint és de llarga estada, però la majoria de pacients estan ingressant en el temps que toca, però sí que hi ha un volum de pacients que té una demora superior a la que nosaltres voldríem.
I clar, ens preguntarem per què està passant això, no? Que hi hagi més visites a urgències que abans de la pandèmia, doncs s'explica també una mica per la situació de l'atenció primària, que també està col·lapsada, triga molt a que tinguis hora pel teu metge de capçalera, això fa que molta gent directament vagi a urgències quan podria anar, per exemple, al seu CAP, i de fet, la doctora Cebrián m'explicava que de les visites a urgències que tenen al Parc Taulí, un 60% es podrien resoldre doncs, a l'atenció primària.
Podem saludar a aquesta hora el Xavier Tarragón, que és president del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar de Barcelona. Xavier Tarragón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan falten 7 minuts per arribar a 4:45, com estan les urgències a aquesta hora?
Bueno, doncs no es diferencien gaire d'aquests dies enrere i d'aquestes setmanes enrere. Hi ha una sobreexplotació al servei d'urgències. Hem de pensar que tenim unes urgències que estan pensades per atendre 96 pacients a l'hora si els volem tenir tots en el seu box de forma adequada, i és habitual com aquests dies se superen els 150, 160, 170, arribant fins i tot als 190 pacients en un moment concret, ja dic, per unes urgències que estan pensades per 96. Això que comporta, evidentment, és doncs, camilles pels passadissos, habilitar espais que no estan pensats per pacients sinó per sales d'espera o altres espais per intentar ubicar-los i atendre'ls com bonament podem. I com bé dèieu, és habitual algun dia a la setmana trobar-se alguna estona en el que les ambulàncies no poden deixar pacients degut a que ja no queden camilles i es veuen retingudes pues, aquesta setmana sense anar més lluny durant una hora i mitja o dos. Hi ha hagut 3-4 ambulàncies retingudes fins que s'han pogut donar alguna alta des d'urgències o enviar el pacient a la unitat d'hospitalització que li pertoca. La veritat és una situació greu tant per als professionals, per als treballadors i treballadores, com, evidentment, per als usuaris.
Els estàndards de qualitat diuen que un malalt no hauria de superar les 24 hores a urgències per passar planta. Ara mateix, per exemple, a l'Hospital del Mar, quina és la mitjana amb, amb aquesta entrada brutal de pacients diaris?
Sí, bueno, és habitual que superin aquestes 24 hores. Això ja és un problema crònic de fa una pila de temps.
Sí, no és d'ara.
No és d'ara, vull dir, això és des de les retallades del 2010, on es van retallar llits, van desmuntar llits, és quan va començar a habilitar-se de forma ja molt forta l'atenció primària. Ja era habitual trobar-se pacients més de 24 hores de forma recurrent, no? Sí que és cert que ara hi ha un repunt, bueno, tots els hiverns hi ha un repunt, però aquest ha vingut amb més força, més virulència, i és habitual trobar-se diàriament 30, 40, 50 pacients que superen aquestes 50 hores, i pacients que superen les 100-110 hores gairebé a diari també n'hi ha alguns. Creiem que per molt bé que se'ls intenti atendre, per molt que els treballadors i treballadores es deixin la pell per que estiguin el més confortables possible, estar en un passadís, estar en una cadira, en un racó, creiem que no és adient per qualsevol usuari de la sanitat, evidentment.
El director assistencial i mèdic de l'hospital, Miguel Pera, ha reconegut que les urgències estan saturades, però ha negat, en aquest cas en declaracions al periòdico, que faltin llits. A veure, Laia, explica'ns què és el que diu.
Exacte. No, jo he parlat també amb l'Hospital del Mar, i el que em comentaven és que tenen tot el que poden tenir obert, tots els llits oberts. També s'han derivat malalts de l'Hospital de l'Esperança, ha estat tot obert des de fa setmanes, ja abans d'acabar l'any el pla d'hivern està activat. Això ha comportat que s'hagin ajornat intervencions quirúrgiques, l'Hospital del Mar ha ajornat intervencions que requereixen que la persona quedi ingressada, i han prioritzat les intervencions ambulatòries, en la que després d'operar-se la persona ja se'n pot anar a casa. El que passa també a l'Hospital del Mar és que les urgències han quedat molt petites, són molt petites. Ara ens comentava, no?, el company que 96 té capacitat per 96 pacients, i això ha fet que han quedat petites. I el que sí que està fent a l'Hospital del Mar són unes obres, s'està fent un Hospital del Mar nou, i aquí sí que està previst que es dobli la capacitat de les urgències. Però el que ha passat ara, no?, és que s'han quedat petites, i davant d'aquest allau de malalts que estan havent-hi aquest hivern, tant al Mar com a tots els hospitals, doncs això ha provocat que hi hagi aquesta manca de llits, i que s'hagin de posar lliteres amb malalts als passadissos, que ambulàncies hagin de quedar retingudes durant algunes hores perquè aquella llitera s'està fent servir per un malalt a urgències. I això de les lliteres passa al Mar, però m'explicaven que al Parc Taulí també passa, a la Vall d'Hebron també està passant. Per tant, doncs, una situació que no és excepcional, sembla.
Jo volia preguntar-li, alguns apunten a que el problema està amb el que és els CAPs. No sé què està passant als CAPs, si realment el problema d'aquesta cadena, d'aquest allau de pacients als hospitals, ve del CAP.
Doncs, bueno, és multifactorial, no és només l'únic problema, no és que l'atenció primària estigui devastada, no? Però jo crec que és probablement el principal motiu de que hi hagi aquest allau als serveis d'urgències. Hem de pensar que, el que comentàvem, que qualsevol patologia, qualsevol pacient amb una patologia crònica que no està, sobretot arrel de la pandèmia, és quan més s'ha notat, no està tenint un seguiment adequat, perquè hi ha manca de recursos brutals als serveis d'atenció primària. Doncs, evidentment, aquestes patologies no controlades es poden aguditzar, havent de necessitar aquest ingrés urgent al servei d'urgència. I el que hem de pensar és que, a més, si ens posem en la lògica també economicista que hi ha darrere de tot això, creiem que si realment s'ha... Perquè també els estàndards de qualitat parlen de que l'atenció primària hauria d'anar destinat al 25% del total del pressupost que va destinat per sanitat. Nosaltres devem estar ara al voltant d'un 14% aproximadament. Al final, si s'aportés aquest 25%, nosaltres pensem que es millorarien els resultats en salut per la ciutadania, i després també probablement es reduïssin costos per al finançament de la sanitat. Hem de pensar que la gran part del pressupost de la sanitat va destinat a l'hospitalària per, bueno, els ingressos costosíssims que hi ha, si és necessari ingressos a la UCI, intervencions caríssimes, tota la tecnologia sanitària que es requereix per puntera, per intentar sempre ser els millors. Aleshores, nosaltres considerem que seria un win-win el fet d'invertir realment en prevenir més que intentar resoldre ja quan estàs amb una malaltia greu i ja cronificada. Però per algun motiu que no acabem d'entendre, per molt que s'omplin la boca, en què sí que l'atenció primària ha de ser la porta d'entrada i ha de ser protagonista en tot el sistema, no veiem que després això es tradueixi amb els pressupostos a destinar el que es requereix en l'atenció primària.
No sé si aquesta situació que estan vivint els hospitals a diferents punts de Catalunya, si això també incideix en mantenir la vaga prevista de metges pel 25 i 26 de gener.
Deixa'm fer un incís,
sí,
perquè
per
només és vaga de metges.
I d'infermeria, sí, vaga de metges i d'infermers. Sí, d'infermeria,
sí, que és veritat que en un principi va convocar només metges de Catalunya, però després, a més, la sindicat de sanitat, composada per diferents sindicats que tenen presència a representació en la sanitat de Catalunya, doncs també es va convocar vaga per tots els col·lectius que treballen a la sanitat de Catalunya. O sigui, que estan cridats a la vaga tot el sector de la sanitat pública de Catalunya. Aleshores, evidentment, sí, això es manté, perquè almenys nosaltres, de moment, des de la mesa sindical de sanitat, no hem rebut cap resposta per part del Departament de Salut. O sigui que motius...
Perdoni'm, des de que es va convocar aquesta vaga, la Conselleria de Salut no ha mogut peça?
No sabem si en metges s'ha reunit perquè no tenim contacte directe amb ell.
Això la Laia està al dia?
Sí, justament ahir parlava amb metges de Catalunya i ens deien que des del dia 28 de novembre, que és quan metges de Catalunya són els primers que convoquen la vaga, sí, fins ara hi ha hagut un parell o tres de trobades informals, d'anar a fer un cafè, però no hi ha hagut cap convocatòria oficial de reunir-se, de a veure quines són les vostres reclamacions, com podem fer per solucionar això. Sí que ahir el conseller va dir: els convocarem aviat, sense dir data, encara falten dues setmanes.
Recordo que el conseller, ell va dir que, com que la data de la vaga és el 25 i 26, va dir, quan va ser convocada va dir que hi havia temps de sobres, sí, per arreglar-ho. Vull dir, un posat de sobrat d'això s'arreglarà de res. Això serà un plis-plas. Clar, ens estem acostant a les dates 25 i 26 i compta amb la situació que estem sanitària, no?
Exacte, sí, de fet, quan la van convocar, el conseller deia... venia a dir gràcies als sindicats per trigar dos mesos amb aquesta data de vaga convocada, i el sindicat Metges de Catalunya es va mostrar predisposat, va dir: nosaltres no volem arribar a fer vaga, volem poder negociar abans unes millores, però clar, arribem a que falten ara ja menys de dues setmanes per aquesta vaga i no hi ha hagut encara, que sapiguem a hores d'ara, cap trobada formal per mirar de negociar les millores que reclamaven Metges de Catalunya i com dèiem ara també, doncs, s'hi han sumat altres sindicats del sistema sanitari.
Clar, li preguntava al Xavier Tarragón si clar, tal com estan les coses, si aquesta vaga té algun motiu per desconvocar-se a dia d'avui.
Pues, malauradament no. Hem de dir que predisposició i voluntat de seure i xerrar i intentar buscar solucions prèvies a la vaga, totes, però ja et dic que de moment no hem rebut cap resposta per part de la conselleria, seguim esperant, però la veritat és que som una mica escèptics i queden, falta 13 dies per la primera jornada de vaga, doncs, bueno, esperem que ens cridin, que podem seure, que podem buscar solucions, però, bueno, la veritat és que no som gaire optimistes.
Xavi Tarragón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Sort i encert. Gràcies, president del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar de Barcelona. Aquí hi ha un fet que és un misteri, dic perquè els que som usuaris de la sanitat pública, que és què ha passat amb els CAPs, què ha passat després de la pandèmia. Aquí s'ha creat un misteri que jo no he acabat d'aclarir, perquè ningú t'acaba d'explicar exactament què és el que ha passat. Uns CAPs que funcionaven raonablement bé, que tu tenies un problema, demanaves hora al teu metge, o a la metgessa, evidentment, o a la teva infermera, et donaven una data, doncs, què et diria jo, en 3, 4, 5 dies, com a molt et donaven data o un dia per la setmana següent, i després de la pandèmia, a partir de la pandèmia, on no t'hi has pogut acostar, hem transformat les consultes a consultes telefòniques. Aquestes consultes telefòniques es fan pràcticament inviables en molts casos amb el metge no hi és, o el metge està fent una altra cosa, no volen que t'hi acostis, i a partir d'aquí el que és el calendari de cita ha passat d'una setmana, dues setmanes, tres setmanes, ja et trucaran, el metge que estava no està, està de baixa, la infermera està no sé on està... i hem entrat... I clar, què passa? Que quan la gent es troba malament i no hi ha respostes per part del CAP, doncs la gent se'n va als hospitals, que crec que és una mica el que està passant.
Exacte, sí, sí, perquè...
Aleshores, clar, jo, disculpa'm, Blaia, però és que estem en lo de sempre, estem discutint aquí cada dia si Pere Aragonès ha d'anar aquí a la cimera aquesta de la setmana que ve, que em sembla molt bé la discussió, però és que això són focs d'encenalls. La qüestió és el que estem parlant. La gent està malalta, la gent té unes prioritats i unes necessitats, que per això paguen uns impostos, perquè aquesta és l'altra. O sigui, aquí no hi ha res de franc. Tu amb el teu sou pagues uns impostos, i aquí es paga una seguretat social, i es paguen uns impostos. I de cop i volta el servei cada cop és pitjor. Però no pels que ho fan, sinó perquè els hi falten metges, els hi falten mitjans. I aquí, silenci absolut per part del govern català. Silenci absolut. Estem discutint... Doncs això, si Marta Rovira torna, si l'altre ve per aquí, si ara rebaixem la sedició... Bueno, però aquesta qüestió de la sanitat, que és fonamental en un país, de qui en parla? És que no en parla ningú.
Mira, i ara que parles dels CAPs, Toni, ens escriu la Mònica...
És al·lucinant. Jo sempre... I vas allà, i jo he anat al CAP, i arribes, i al metge, i no hi ha ningú al CAP. O sigui, no hi ha ningú, vull dir... Vas a la tarda i és un desert. I llavors, no, és que tot és telefònic, vostè ha de trucar, vostè ha de demanar...
Que costa
vostè,
molt.
No, truqui, no sé què... I a part... Jo tinc 55 anys. Digue'ls a les persones grans, que són les que demanden més necessitats dels CAPs, digue'ls que es dediquin a trucar i que estiguin tot el dia penjats del telèfon i enviar e-mails i trucar. Escoltem, però on hem arribat?
El que explica aquesta oient, que es diu Mònica, que no sé si treballa en un CAP, però sembla que sí, perquè diuen que al CAP es podrien resoldre molts casos, però que no poden donar hora. I què passa amb la gent, diu ella,
per què no poden donar hora?
I què passa amb la gent que demana hora i no es presenten? La setmana passada 4 persones no es van presentar. Això s'hauria de poder penalitzar d'alguna manera. És un altre problema, eh?
Moment, però és que aquest argument no em serveix. Aquest argument no em serveix. És a dir, demanen hora i no es presenten, molt bé, doncs, però és que aquest no és el problema. O sigui, el problema és que demanen hora i no es presenten, molt bé, s'ha de penalitzar. Com a la gent que reserva una taula en un restaurant, jo crec que a mi em sembla molt bé que el restaurant digui, miri, vostè vol venir aquí... Vostè pagarà 20 euros a la taula, i si no, no li reservem. A mi em sembla molt bé, com el CAP que penalitzi d'alguna manera a la gent que no es presenta. Però això no té res a veure amb que avui en dia, de segons quins CAPs, no parlo de tots, però molts, és que és un misteri. Bueno, què passa aquí? Un telèfon, ja trucaran, no sé què, truca per aquí, l'altre no sé què. Bueno, ja no saps mai amb qui parles, no hi ha mai el metge de torn, el teu metge ara està, ara no està, ara està per aquí, ara... Clar, i la gent què passa? Pues truca urgències. I després una altra qüestió. Urgències, i en dono fe, dilluns, 7 hores perquè vingui un metge d'urgències de la sanitat pública a casa. 7 hores. Resposta del 112. Vagi vostè a l'hospital. Això és el que està passant.
Sí, sí.
Perquè en dono fe jo mateix. O sigui, a mi, jo vaig tenir necessitat, perquè vaig tenir un col nefrític, i la resposta, no hi ha metge per vostè. Agafi, li enviem una ambulància i l'enviem a l'hospital i ja, doncs ja l'atendran. Doncs clar, passa el que passa.
Exacte, perquè és gent, no?, que segurament podria anar al CAP, però els CAPs estan en la situació que ara descrivies i van a urgències perquè saben que potser triguen 7 hores, però l'acabaran atenent.
Mira, tinc fins i tot una fotografia de... Perquè, malauradament, per qüestions familiars, m'he passat molts dies al clínic, molts dies, i m'he dedicat a anar fent fotografies que, quan arribes, les durades d'urgències, el temps que tu trigaràs a ser atès a urgències. 7 hores i mitja. I t'ho diuen allà, temps d'espera, hi ha molta gent que venia i deia, bueno, jo me'n vaig, perquè suposo que deuen tenir coses menors. Però clar, això vol dir l'allau de gent que arriba, que has d'esperar-te 7 hores i mitja a ser atès, perquè no hi ha... No, és, per, aquí hi ha un problema gravíssim. Mm-hmm. En parla algú? Algú ho planteja? Doncs jo no sento ningú que en parli. O sigui, ningú. És un tema, està aquí. I quan et toca, doncs et fots. Però és del que hi ha, i ja està. I jo no veig que en parli ni cap conseller, ni se'n parla a la ràdio, un tema, no. Ara, això sí... Si el Pere Aragonès ha d'anar o no, aquest és un temazo. O avui el tema de si la sedició, que em sembla molt bé, però és que aquest és un tema per mi prioritari, i d'aquí que els metges ja n'estiguin. Quan parles amb ells, metges infermers estan fins al capdamunt, que no es posen mai cap solució, i convoquin la vaga. I després la conselleria, home, falten 2 setmanes. No hem fet ni un pas? Hosti, però en mans de què estem? No sé, és que és, bueno, no sé, és d'una... em sembla irresponsable per part de la conselleria, em sembla irresponsable. Mm-hmm. Perquè per una altra cosa, cosa que m'adverteixen els metges, si es pensen, em diuen, que vindran aquí amb una carretada de diners i ho arreglaran, això no s'arregla amb una carretada de diners, s'arregla perquè és un problema estructural. I no m'ho diuen un metge i dos metges, sinó que en parlo amb molts, i tots et diuen el mateix. I el problema ve de base i de fa molts mesos, no d'ara, sinó
anys,
fins i tot
anys.
D'anys. No s'ha fet res, doncs ja t'ho trobes. Mm. Alguna cosa més del món aquest mèdic?
En podríem parlar durant moltes hores.
No, i estem rebent molts missatges relacionats amb com funciona la sanitat, que ho sàpigues.
Ah, clar, és que, però és que ningú diu
no
res. És que,
a més, els pacients, molta gent, això.
Els pacients hauríem de fer, o sigui, de posar-nos al costat, perquè al final són gent que gràcies a ells podem viure, hauríem de fer costat als metges i les infermeres amb la vaga. No sé de quina manera, però... Però al final, perquè tu ets el que surts perjudicat. O sigui, ells tenen unes demandes, però el que va al CAP, el que va a l'hospital, el que s'està a 6 hores, el que està en unes urgències que et poses les mans al cap del que veus, perquè demostra que hi ha gent que no trepitja mai les segons quin tipus d'urgències, però jo que les he trepitjat bastant, veus coses que et poses les mans al cap. I dius, hòstia, com pot ser això? És intolerable.
Hi ha caps pues... misteriosos, perdoneu que us ho digui.
No,
hi ha caps
però, que hi ha vull dir que la gent, el ciutadà, s'ha de posar al costat de la sanitat pública, perquè és que si no ens la prendran, desapareixerà. Això és una cosa que
mira, si desapareix no cal pagar-lo.
A Madrid tots estàvem molt contents, contentíssims que podíem fer xupitos i les braves i la birrita i la libertat. Però què ha passat amb la sanitat pública? Que els hi han fotut.
Una catàstrofe.
Avui fan vaga, no?
Avui sí, sí.
No, per això
de
dic
fet,
que...
hi ha convocatòries de vagues del sector sanitari a moltes comunitats de l'Estat, no, perquè com a Catalunya...
Està passant, i després una altra cosa, no hi ha metges, els metges els paga malament, se'n van a fora, 24 hores de guàrdia, i després el nivell aquí, doncs... després hi ha una altra qüestió que estic investigant, que també és de traca, de metges que venen a fer el MIR de fora d'Espanya, que són subvencionats pel país, per Espanya, venen amb unes beques, que es formen aquí. I quan són, o sigui, quan han estat formats aquí, estan formats, són metges, i fan de metge a alguns hospitals, i no és un cas, sinó n'hi ha uns quants, necessiten el permís de treball com a metges a Espanya. I el Ministeri resulta que, d'una manera aleatòria, alguns els hi dona el permís i a d'altres no, i han de tornar al seu país d'origen. Quan Espanya els hi ha pagat la beca del MIR durant X anys per formar-se com a metges.
I aleshores... I per què amb alguns els hi donen i altres no?
Perquè el Ministeri d'Interior té un criteri, bueno, aleatori. I aleshores, una de les sortides que tenen és fer-se d'assistenta de treball de casa. Es contracta laboral de casa. I feta aquesta trampa, aleshores es contracten com a metges. D'això ja en parlarem un dia, però és també al·lucinant. O sigui, després hem d'anar a buscar metges fora, quan els tens aquí els formes tu, i quan necessiten el permís de treball, els fots fora. Hòstia, de traca i mocador, tu.
I els metges d'aquí, que es formen aquí?
Però és el que li dic.
No, però no els que venen de fora.
No, perquè aquests venen... Al MIR poden venir de tota Europa, de Sud-amèrica, d'on vulguis. Sí. Venen aquí, es formen. És un dels llocs on es formen millor els metges. Fan la carrera. Quan els tens formats, segons quins metges, de segons quins països, no els hi dones el contracte de treball i han de marxar. I han de tornar a casa seva, perquè si no els expulsen. I després te'n vas a altres països a buscar metges.
Exacte, i llavors tens els metges, no?, que han estudiat medicina aquí, que han fet el MIR aquí, i que això ho estan denunciant bastant els sindicats, i marxen a treballar a fora, perquè doncs les condicions salarials en aquest sentit,
exacte,
són millors.
I els, o marxen al seu país perquè no poden estar aquí perquè no tenen el permís de, no tenen el permís de treball, i han de marxar perquè són expulsats. És que clar, i tot això, algú en parla? Se'n parla algun lloc? No en parla ningú. Bueno, molt bé.
No, mira.
Pues així ens estem. Bueno, avui, Laia, m'he escalfat una mica, però és que he tocat molt hospital aquests darrers mesos, molt per diferents qüestions.
I t'han atipat.
I quan que parlo molt amb els metges, parlo molt amb les infermeres i els hi pregunto molt, m'adono que hi ha molta gent que no els hi pregunta res, sobretot els que manen. I com que no pregunten res i tots són uns tècnics i agafen un Excel i apliquen l'Excel, doncs així se'ns va. Anar aplicant l'Excel, doncs la gent, els Excels els apliques ara a urgències amb nou... Estiga't, per cert, això que veiem tan fàcil, estiga't 48 hores o posen 72 a urgències tiradet amb un box amb una camilla. Estira't allà, posa't allà. Que algú s'hi posi, que si estigui 2-3 dies allà estiradet a box, que són unes camilles que no et pots ni moure. i que has de sortir un per un, i la, o sigui, que pràcticament el teu familiar, ara perquè el pots veure, a l'època del Covid ni això, estiga't allà 3 o 4 dies, ja veuràs si hi ha diferència entre això o un llit amb una habitació. Estiga't allà, però clar, com que els que alguns que manen es veu que, no sé, deuen anar a la privada, perquè clar, és que si no, no ho entenc. Jo no ho entenc. En fi, ho deixarem aquí, perquè crec que ja he buidat el pap, però algú ho ha de dir, perquè és que jo, bueno, no sé, és que jo al·lucino. Jo al·lucino.
I crec que amb les properes dues setmanes, amb tot el tema de la vaga, vull dir, ens sentirem a parlar dels metges, perquè dubto molt, tal com estan les coses, que s'aconsegueixi arribar
ja
a un acord per...
Tot el dia vivim de allò que se'n diu distraiem el personal amb tonteries. Tema important és aquest. I punt, i s'ha acabat. Aquest és un dels temes importants, com d'altres. Que, per cert, en aquest govern de la Generalitat actual no hi ha ni un conseller que plegui, eh? I n'hi ha alguns que deixen molt que desitja, per no parlar d'educació o el d'interior. Però bé, aquí no plega ningú. Potser hauré de plegar jo, que em fotran fora. No ho sé. 15 minuts i arribem a les 5. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Vine al Carrefour i estalvia't l'IVA en més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica. Fins al 22 de gener a Carrefour i Carrefour.es. Descompte amb cupó bescanviable. Aquí poder triar és poder estalviar.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, inscriu-te a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. Del dilluns 16 al dijous 19 de gener podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Primer el van voler eliminar. I després... el van intentar col·lapsar. La realitat és que el fax de 8 TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el fax de 8 TV, un programa gens freqüent.
Circuponazo no tocado, mira bien el otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar el cuponazo. No tiene la
Nou cuponàs de l'11. Ara, cada divendres, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. Hi ha més de 400.000 nous premis.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quinze minuts, arribarem a les 5, com deia. Anem amb una proposta...
Sí, sí,
una
perquè
proposta
quan estigueu...
Ja te l'has posat, tu, Rocco, les plaques?
Tant de bo, però a casa de la meva mare me les posaré.
Veus? Sí. És que té, quan estigueu...
Que té un àtic i crec que allà hi caben molt bé.
Quan estigueu baixos d'energia, Solideu us carrega les piles amb l'energia del sol. Us expliquem sempre que són experts en plaques solars, bateries, aerotèrmia i sistemes d'energia renovables. Si instal·leu a casa plaques fotovoltaiques, el que fareu és estalviar en la vostra factura de la llum i generar la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
I ara més que mai, Rocco Stenhouse.
Mireu, un parell de coses i de programes que m'agradaria compartir amb vosaltres i que destaco i vull recomanar.
Cuenta.
Un d'ells... Poca conya al 30 minuts...
Em pensava que deies que tornava al grup Poca Conya.
No, 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 Torra.
Poca... Amb Eduard Biosca, el seu germà.
El Maurici.
Sí, el Maurici. I...
L'altre no me'n recordo.
No era germà, el tercer.
Era
no.
Sí, sí, sí.
Però es deia Poca Conya, era un grup. Sí.
Dues recomanacions. Una estrena i una recomanació. Al 30 minuts aquest cap de setmana, diumenge, Animals i Companyia. Me l'he vist, me l'han avançat els companys del 30 minuts, des d'aquí els vull donar les gràcies. La relació, cada vegada te n'adones que vas pel carrer, Toni, i cada vegada hi ha més gent amb gossos i amb gats.
Sí.
I és una autèntica... És un tsunami. Claro. El que hi ha a Barcelona és un tsunami de gossos. I la quantitat de diners que dona això, i de botigues, que entres a les botigues i està ple. I ja ets a dir també que no és barat, eh? Perquè te vas al veterinari i et foten una clavada. Mira, el meu gos té artrosis. I només les 30 pastilles d'artrosis que compro...
30?
30, que són... Cada dia li haig de donar una. Em costen 120 euros.
Jesús.
Mensualment, perquè aquest pobre gos que té 14 anys i mig no pateixi. Vale? És a dir, i això, et puc dir, les visites, i que si les vacunes, etc etc. És a dir, és un negoci. Però dintre de lo que és aquest negoci, el 30 minuts el que destaca és que fem menys nens i tenim més gossos de companyia. I per què? Aquí un petit avançament de lo que veurem aquest diumenge al 30 minuts.
Gats i gossos són animals en alça arreu del món. Només a Catalunya n'hi ha censats 1,5 milions. Una de cada 4 famílies catalanes té un gat o un gos a casa.
Conviure amb animals de companyia aporta molts beneficis. Ens fa ser més humans. Persones que estableixen vincles amb altres animals tenen nivells d'empatia més alts. Els nens que conviuen amb animals de companyia o com a mínim interaccionen desenvolupen l'empatia abans. Tot això ens està dient que al final ens fa ser millors persones.
El problema és quan hi ha un excés d'humanització. Hi ha sentiments inconfessables, que hi ha persones que te'ls confessen amb la intimitat, que estimen més el gos que molts familiars propers i ja no té persones desconegudes.
Claro.
Per tant, hi ha un vincle molt fort, no? I una miqueta és necessari perquè hi hagi una bona convivència. El problema és quan hi ha un excés, quan hi ha, no hi ha límits.
La frontera és tan difuminada entre el que és adequat i inadequat que de vegades és molt difícil de veure-ho quan t'estàs passant, perquè la tendència la tenim, l'ésser humà la té.
Parlaran experts que entenen d'això, sí. I és el documental del 30 minuts aquest diumenge. Molt
escolta,
interessant.
Deixa'm un detall, perdona, Rocco, només un detall. No sé si t'hi has fixat, tu que tens gos. Sí. Ara veig molta gent que té gos,
sí,
que porten els gos amb cotxet. O sigui, no el fan caminar...
Sí. Perquè n'hi ha gossets pobrets que no poden.
Sí,
no
és
poden.
Que no...
Seria el cas...
No.
Seria el meu cas, que jo encara puc aguantar, però jo...
Però jo veig gossos que no serien molt adults que els porten amb cotxet a passejar.
Sí.
Però el gos no camina.
Això
el gos va traient el cap.
Claro.
I en senallons també els he vist.
Sí.
M'agrada la música.
I el gos,
perdoneu,
és que jo me'ls miro i miro el gos i veig a veure quin problema té. No té cap problema. I molts els porten a coll i bé.
Com una criatura. On està el problema?
Bueno, doncs, molt interessant el 30 minuts aquest diumenge. El veurem. El tema dels gossos i els gats és un fenomen,
Són més persones que les persones.
L'altre dia va sortir una enquesta a França que deien que els francesos vivien amb més gats que amb gossos. Que sembla que és una moda a França amb el tema dels gats. És a dir que...
Bueno, els gats, clar, no els has de treure...
Clar, és més fàcil.
A passejar.
Sí, no, sí, és més còmode,
La Kaila
com a propietària de...
El mango.
Diu mango. Gat. T'ha humanitzat més tenir el gat?
Humanitzat?
Sí.
No, m'ha animat. En tot cas, m'ha...
Era humana, ja.
Jo ja era humana,
Però veus com...
No, m'ha despertat l'interès pels animals. A mi els animals... O sigui, passava un gos, un gat, com qui fos... Passava bastant, sincerament t'ho dic. No era d'aturar-me. I ara, en canvi, m'ha despertat aquesta...
Eres más melosa.
Sí, soc més carinyosa amb els animals.
Recorda que la teva filla, quan era molt petitona, que me la trobava pel parc...
No.
Enamorada no lo següent,
No, però si encara està amb la llauna, si encara...
Encara dura,
I això que estudia fora, o sigui,
dius,
a veure, i ara aquí s'ha de carregar el gos.
Doncs la teva filla tindrà mascota en el futur.
Jo i els gossos, mira, no ho sé, home,
segur.
Jo l'altre dia em vaig voler fer el simpàtic amb un gos, a la deixalleria. Hi havia un golden retriever, que estava com a esbaradet. Molt maco, a mi és molt agradat. No li vaig tenir por i vaig dir, vaig a fer-li aquí un...
Primer has d'avisar l'amo.
Però si la senyora, estava reciclant no sé què, que no s'aclaria, i jo tenia el gos que ja m'estava... El gos volia jugar.
Sí.
I volia jugar amb mi.
Però com va acabar això?
Fatal. Va acabar, que se'n va fotre el gos a sobre i que no hi ha més i em munta.
Doncs això vol dir que t'estima.
Va trobar sexy.
Et volia treure la pedra.
El gos... I després, una altra recomanació i, a més, estrena. Televisió Espanyola Sant Cugat ha presentat ja el que són els nous programes. Tenia que anar l'altre dia ahir i no vaig poder anar per temes d'horaris.
Bueno, és que estàs molt sol·licitat, et convida tothom,
Rosa
Gomà, convida tothom.
I no vaig poder anar, però ja m'han avançat una sèrie de programes que s'estrenen. Un d'ells és el del Marc Giró, que s'estrena aquest diumenge.
Ja aquest diumenge?
Sí, per la nit.
A les 12.
Després de la pel·lícula, una mica abans, a les 12, s'estrena el
Marc. Català, em diu la M'apunta a l'Àfrica, que és en català.
El què?
El programa?
Sí, l'Edge Show. Sí.
No, no, que no el fessin a tot Espanya.
El circuit català. És el circuit català, que no els agrada a Sant Cugat que els diguin el circuit català.
Com se'ls ha de dir? Miramar, Miramar.
No, encara...
Com se'ls ha de dir?
Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
Ah, bueno.
Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. I una de les estrenes que fan aquest diumenge...
El que hauria de fer Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya és crear un canal...
Ara, eh?
Un canal propi per fer...
Això estava plantat...
No els hi van deixar fer.
Bueno, doncs això és
el que hauria de fer.
Mira, ara ho diré perquè ja fa molts anys, ja ha prescrit.
Venga.
Una de les coses que va
la tarde del Rajar.
Una de les coses que es va plantejar en el seu moment i es va valorar va ser que agafar
aquí, Ràdio Miramar.
Oi,
preciós.
Digues.
Una de les coses que es va plantejar en el seu moment, perquè es van mirar moltes opcions realment durant tot això, durant tot aquest tema del procés, 2017, 2016...
I abans.
Eren anys... No.
I alguns anys... I quan va sortir TV3, quan va sortir TV3, però ja es va parlar...
Quan estava Rajoy en el poder, una de les coses que es va plantejar és li hem de donar un impuls a Televisió Espanyola Sant Cugat, sobretot per fer una mica de paradeta a TV3.
Contra
TV3, sobretot. I es va plantejar moltes opcions. I una de les opcions era llogar una freqüència perquè es veiés a tot Catalunya 24 hores.
Això sí que...
I es va plantejar un d'aquestes freqüències, les de 8TV. I això estava damunt de la taula.
Doncs,
en el seu moment, perquè 8TV estava en aquella època com estava,
que estava i està.
Serveis mínims.
Ha de canviar el nom.
Sí.
Aquest nom és Gafe.
Recorda que quan vam fer el dilluns Clapés, crec que es deia TD8.
Sí.
I després el van canviar.
Bueno, va haver aquí Albert Rubio, que va estar donant mil voltes.
No va ser l'Albert Rubio, va ser l'altre que va estar.
El Lluís Oliva?
Sí.
Que va canviar el nom?
Sí, va ser
tampoc vam sortir de
Televisió,
TV8 a 8TV.
Televisió no. Digital 8, se deia.
Sí, Televisió Digital 8.
I després
8.
Hi ha 8TV.
Sí, crec que el vam fer a l'època amb el TD8.
Bueno. Sí, la TDT. No, veu començar con CityTV. Veu començar con CityTV.
No, jo CityTV no era.
Sí.
A City jo no hi era. Que no hi era. Que no.
Ja te passaré cinta.
No. Jo crec que no.
Que sí, que
bueno,
sí.
Va, jo crec que no.
Que sí. Era... I després vau canviar a TD8. Que sí, home, que sí.
I va fer un canvi extraordinari. L'Arús va fer un canvi i diu, ara som City, i en Sec va dir, i ara ja som 8.
Em diu l'Àfrica que sí, que sí, que vam anar a parar City.
Que sí.
La memòria em traeix.
L'Oriol té una la memòria.
Sí, Toni Clapés desembarca les nits de City TV.
Jo soy una caja negra d'avions.
Sí.
No, la memòria de l'Oriol Cruz és espectacular. Bueno, o sigui, doncs, és brutal.
El programa que estrena l'Anna Boades aquest diumenge a 3:45 de la tarda...
Guapa.
A 3:45, perquè tens horaris.
Sí.
Les 12 de la nit, 3:45.
Sí, a més, contra el TN, que això els farà mal, però per això hi ha la televisió a la carta, el Play de Televisió Espanyola, que va molt bé. El programa es diu Mapes Mentals. Mapes Mentals. Tracta sobre la salut mental i... Un dels actors que està en aquest programa i explica els problemes que ha tingut és l'actor David Verdaguer. I el veurem aquest diumenge explicant això. Això és un avançament que me'l passen en exclusiva.
Aquest tio no fa bé aquest paper, però bueno, és per al director de càsting, perquè tu ja has demostrat que pots fer bé diversos papers, no? Sobretot catalans tristos, que els faig molt bé. Llavors, el problema és dels altres. Si jo entenc la teoria de que no sóc un impostor, l'entenc, però el que passa per dins... El que no pots controlar dins del cap, això és el que et mata.
I quan tens de pescar sense aquesta síndrome de l'impostor, què sents físicament o emocionalment? Què et passa? O sigui, intenta't descriure'm.
Vale.
Què sents?
Em costa molt dormir, perquè li dono molt al cap, insomni. Em passa també que si, per exemple, estic fent teatre, tinc molta ansietat abans de sortir a escena. Quan estic a l'escenari, em tremolen les mans. Això són els primers 5-10 minuts. Però sobretot és ansietat, com un pes aquí... el pit i donar-li el tarro amb coses que no tenen molt sentit. Donar-li el tarro amb coses de... Jo no ho sé fer-ho, no me'n surto, no ho faig bé...
O sigui, que es barreja també por, pànic escènic...
Saco. Costa inclús veure aigua, que has de concentrar-te com de... Sí, sí, es passa fatal.
O sigui, tu pateixes.
Molt.
Pateixes físicament.
Pateixo molt.
També aquesta angoixa vital.
Sí, sí, pateixo molt.
Síndrome de l'impostor. Aquest diumenge, a 3:45 de la tarda, a la 2. Interessant, ja me l'he vist el capítol.
Molt interessant, i et diré més. Jo aquest síndrome l'he patit.
Sí? I t'has en sortit?
Me'l va definir el psicòleg amb el que vaig estar treballant durant la temporada passada intensament, que vaig estar amb una empanada d'aquestes, com les cases d'empanades que hi ha per tot arreu.
Sí, gallega, empanada gallega.
I Argentines. Em va definir, diu, el que acabo d'escoltar, perquè li anava dient a la Marta Gailà, hòstia, sí, igual, sí, igual. La síndrome de l'impostor. I jo aquesta síndrome l'he patit.
O sigui, tu et creus que no ets capaç de fer una cosa quan...
Creus que ets un impostor, que estàs aquí fent un programa quan no estàs preparat per fer-lo...
Que no estàs preparat, ni tens prou capacitat...
Em va ajudar a superar-lo, perquè va arribar un moment que jo...
I com t'ajuden?
Vaig estar al límit de no fer el programa o de no voler fer entrevistes perquè no, perquè era un impostor. Perquè tens la síndrome de que tu ets un impostor i aleshores tu no pots entrevistar ningú perquè tu no ets ningú. Com pots entrevistar a José Sacristán? Si ell ho és tot, tu ets un...
Ja,
tu no ets ningú.
És complicat,
doncs això, entres en aquest bucle i ho passes o comences a passar a diferents nivells i clar, has de tractar-ho i ho has de treballar, perquè si no te'n surts. I ara estava escoltant el Verdaguer i pensava, hòstia, igual que jo.
Igual, eh? Doncs sí, interessant el documental, no és el
per
programa.
Tant, allò que dèiem, res millor que posar-te en mans de professionals. Però què vaig fer? En mans de professionals de
si
la sanitat pública o en mans de la sanitat privada?
I doncs, què vas anar?
Doncs de la privada.
De la privada.
És que hi ha molt pocs, abans que parlàvem de la falta de metges, de psicòlegs a la sanitat pública, hi ha una mancança molt gran.
I de rehabilitadors?
Lo que te rondaré, Morena. Sí,
quants minuts? Tinc un minutet, dos?
Sí, i tant.
Sí, tinc més coses.
Escolta, molt interessant aquest programa. Llàstima de l'horari, crec que Televisió Espanyola hauria de fer un esforç per... I serà molt interessant... escoltar el Verdaguer. Sí, sí, i a la...
I els especialistes que n'hi ha, perquè...
No, per això dic, però ara, a 3:45, doncs, a veure si això ho podem recol·locar...
El podràs veure a la carta, eh? Si no te'l passo, si no et passo el programa. Mira,
molt
interessant. Vols que te'l passi?